Bon dia. Els aliments de primera necessitat no tindran IVA durant 6 mesos. La mesura s'inclou en el nou paquet anticrisi del govern central i deixa sense impost el pa, la llet, els ous, la fruita, la verdura i els cereals. Altres, com l'oli i la pasta, veuran reduïda la tributació al 5%. Les mesures aprovades també estableixen un xec de 200 euros per les rendes més baixes i pròrrogues de mig any als contractes de lloguer que s'acabin. Per contra, s'acaba, a partir de dissabte, la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant per la ciutadania en general. Només es mantindrà en sectors professionals com la pagesia, la pesca i els transportistes. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres, dia 28 de desembre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. S'acaba el bloqueig a la renovació de la cúpula del Tribunal Constitucional, que tindrà majoria progressista. El Consell General del Poder Judicial ha designat els nous magistrats per unanimitat després de més de 4 mesos amb els mandats dels actuals jutges caducats. El president del TC acorda un ple per valorar la idoneïtat dels nomenaments. Més de la meitat dels barcelonins suspenen per primer cop la gestió de l'Ajuntament liderat per Ada Colau. La inseguretat i la brutícia repunten com els problemes més greus per a la ciutadania a l'enquesta elaborada pel mateix consistori. Debat obert a Sitges arran del projecte per transformar la cimentera de Vallcarca en un gran campus tecnològic. Les administracions hi veuen una gran oportunitat, mentre que col·lectius ecologistes s'ho miren amb recel perquè l'espai es troba en ple Parc Natural del Garraf. En parlarem tot seguit amb Jaume Mercè, que és president de l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf. I en esports, sort dispar per als equips catalans de la Lliga Femenina. L'Espar Girona segueix al capdavant de la classificació després d'imposar-se ahir al Benvibre. El Barça, Sant Feliuenc i el Cadí la Seu, en canvi, perden els seus partits i les ursellenques s'acomiaden definitivament de la Copa de la Reina. Les blaugranes, en canvi, aconsegueixen classificar-se gràcies a la combinació de resultats. I en cultura, el Consell de Ministres concedeix medalles d'or al mèrit en Belles Arts a 33 personalitats i institucions. L'actriu Carmelías, el director d'escena Mario Gas i el promotor musical Gai Mercader són alguns dels guardonats d'una llista que també inclou el Taller de Músics, l'escola de jazz fundada a Barcelona el 1979. Obrim àrea de serveis, volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, molt bon dia.
Hola, bon dia, Thaís. En aquests moments hem de destacar 3 punts on hi ha boira densa, sobretot en el cas de la 2, entre Sossa i Alcarràs i Boira, a la C16 entre Porreig i Urbana, al Berguedà, i també a la C17 entre Tona i Gurb. A banda, una mica de lentitud a la 2, a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, però aquesta retenció és l'única que hi ha en aquests moments a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això és tot. Molt bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, doncs comencem aquesta jornada amb un ambient que és fred, sobretot cap a l'interior del país, amb valors que es mouen entre els 0 i 2 graus, amb valors negatius també cap a les cotes més altes del Pirineu, i amb aquests bancs de boira també cap a la zona del Pla de Lleida, sobretot cap a la zona del Segrià, també amb punts de Pallars Jussà de la Noguera, on costarà que aquesta boira s'acabi trencant i per tant aquí la temperatura màxima també li costarà de pujar. Hi ha molt estirau, farà entre els 5 i 6 graus, però en canvi la resta del país s'espera una temperatura ben diferent, especialment al litoral i prelitoral, on la temperatura més alta podrà arribar entre els 17 i 18 graus, o bé la Catalunya central ho farà fins als 15 o 16 graus. Ens esperen uns dies també de molta estabilitat, sí que amb l'arribada d'alguns núvols, però precipitació ben poca, i de fet s'espera això, que a partir del cap de setmana tornem a parlar encara d'un augment de la temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí.
Els aliments de primera necessitat, com el pa, els ous o la fruita, no tindran IVA durant 6 mesos, mentre que l'oli i la pasta el reduiran a la meitat. A més, les famílies que ingressin menys de 27.000 euros anuals cobraran un xec únic de 200 euros. Pel que fa als contractes de lloguer que vencin, es prorroguen també mig any. Aquestes són algunes de les mesures valorades en 10.000 milions d'euros que ha aprovat el govern espanyol per tal de pal·liar la inflació. Ens ho explica la nostra companya Mont Carvajal.
El pa, els ous, els llegums, la fruita i la verdura no tindran impost de valor afegit durant 6 mesos. I l'oli d'oliva i la pasta el reduiran a la meitat, del 10 al 5%. Ho ha anunciat el president Pedro Sánchez.
En primer lugar, lo que hacemos es rebajar durante 6 meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
Una altra ajuda és un xec únic de 200 euros per famílies pobres que el cobraran d'un cop. Pel que fa a l'habitatge i després d'una negociació amb Podem, fins a l'últim minut, es prorroguen uns i es fixa un topall del 2% en d'altres.
Extendemos también hasta el 31 de diciembre de 2023 el límite del 2% a la actualización anual de los contratos de alquiler e introducimos una prórroga de 6 meses para los alquileres que expiren antes del 30 de junio.
En mobilitat es manté la gratuïtat de Rodalies, però es suprimeixen els 20 cèntims per litre de gasolina. Només en continuaran gaudint transportistes, pagesos i pescadors. Les mesures entren en vigor l'1 de gener i estaran vigents tot l'any 2023, un any d'eleccions municipals, algunes autonòmiques i generals.
En aquesta compareixença, el president Pedro Sánchez ha tornat a tancar la porta a la celebració d'un referèndum acordat sobre la independència de Catalunya i ha assegurat també que la taula del diàleg és útil per vehicular l'agenda del retrobament.
En la Constitució espanyola, com en ninguna altra Constitució del món, se reconoce el dret a la independència d'un determinat territori. Esto no cabe en la Constitució espanyola, com no cabe en ninguna altra Constitució, i, per tant, pues, en fi... Podran reclamar lo que quieran, pero desde luego no se va a producir.
Des de Catalunya, el PSC ha acusat Aragonès d'adreçar-se només a una part de la ciutadania durant el seu discurs televisat per Sant Esteve. De la seva banda, Junts també considera que el president va fer un discurs partidista i li retreu la falta d'un rumb ambiciós en matèria econòmica, social i laboral. Escoltem Jordi Turull i Salvador Illa.
Va fer més el discurs del president d'un partit que del president del govern d'un país, i el que va venir és a demanar adhesió a una estratègia de partit, però una estratègia que no és ni potent ni ambiciosa per resoldre els problemes de la gent a nivell econòmic, a nivell social i sobretot també a nivell nacional, no? Per tant, nosaltres, quan ell parla de l'acord de claredat, el primer que nosaltres voldríem és que aclarís, després de perdre els suports parlamentaris, quina mena de política el servei de la gent té previst fer.
No em va agradar. Crec que un discurs de Nadal, de final d'any, en fi, com vostè vulgui, de Sant Esteve, és un discurs per adreçar-se a tots els catalans, a tots els catalans, no? I sobre el concret, aquest referèndum que ell proposa, ell sap perfectament que això no és el cas, ni es celebrarà.
El Consell General del Poder Judicial ha aconseguit finalment superar el bloqueig i ha acordat per unanimitat la seva renovació. Ha designat com a nous magistrats del Tribunal Constitucional a César Tolosa i a María Luisa Segoviano. Tolosa és president de la Sala Tercera del Tribunal Suprem i de perfil conservador, mentre que Segoviano és expresidenta de la Sala Quarta de l'Alt Tribunal i està considerada progressista. Aquest acord permetrà activar el nomenament dels dos magistrats designats pel govern espanyol, Juan Carlos Campo i Laura Díez, i el TC es podrà renovar per passar de l'actual majoria conservadora a una de progressista. El president del Tribunal ha acordat convocar de forma immediata un ple governatiu per verificar la idoneïtat dels magistrats designats. El Poder Judicial feia mesos que incomplia el mandat legal que l'obligava a elegir els seus dos membres abans del 13 de setembre. I el Consell de Ministres d'ahir també va aprovar l'increment del 8,5% de les pensions contributives. Una revalorització pactada a la primera pota de la reforma de les pensions. La segona part d'aquesta reforma, però, sembla que no arribarà abans de finals d'any, tot i que l'executiu s'havia compromès amb Brussel·les a tenir-la enllestida com a molt tard el 31 de desembre. Però per ara, i segons ha admès el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, les negociacions continuen bloquejades. Un dels principals esculls és l'ampliació del període de càlcul de les pensions de 25 a 30 anys i triar els 28 millors. Una proposta del ministre Escrivà que els sindicats rebutgen. Més de la meitat dels barcelonins, en concret un 50,4%, creuen que la gestió del govern d'Ada Colau i Jaume Collboni és dolenta o molt dolenta, d'acord amb el baròmetre municipal d'aquest mes de desembre. D'aquesta manera, l'executiu actual de la ciutat es converteix en el primer que suspèn l'enquesta elaborada per l'Ajuntament de Barcelona. A més, la inseguretat i la neteja repunten com a problemes més greus per als barcelonins abans de les eleccions a l'alcaldia. Ens ho expliquen des de BTV.
Ja fa 4 anys que la inseguretat se situa com el problema més greu que té Barcelona a parer dels veïns. De fet, segons l'últim baròmetre, la preocupació no només es manté, sinó que creix respecte a enquestes anteriors. També puja la percepció de la neteja com a problema amb les pitjors dades de la història, en ple desplegament del nou servei. El govern, però, assegura que, més enllà de percepcions, les dades, en especial de seguretat, dibuixen un escenari més positiu.
Estem en una situació, en un context bèl·lic a Europa, etc., amb una allau de situacions en què la inflació es dispararà, la crisi serà molt més grossa de la que tenim, és a dir, com si hagués d'arribar una situació molt greu. I això probablement és el que provoca que les percepcions empitjorin sobre totes les dimensions de la vida. Més enllà, insisteixo, de les dades objectives que ens dona la realitat.
El baròmetre que s'ha presentat avui és l'últim abans de les eleccions del maig i per això no fa algunes de les preguntes habituals, com la intenció de vot. Ara bé, sí que demana als barcelonins que avaluïn la gestió de l'Ajuntament i per primer cop els que creuen que és dolenta o molt dolenta superen el 50%. També són majoria un 66%, els que consideren que Barcelona ha empitjorat l'últim any.
Passen ara 11 minuts de les 8 del matí. Parlem de Sitges, que vol transformar la cimentera de Vallcarca en un megaprojecte tecnològic. Des de l'Ajuntament hi donen suport a aquest projecte, que veuen com una gran oportunitat per al territori, i des de la Generalitat també el veuen de bons ulls. Volem, però, recollir també altres opinions, com la dels col·lectius ecologistes, i en aquest cas parlem amb Jaume Mercè, que és president de l'Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf. Senyor Mercè, molt bon dia.
Molt bon dia.
A vostès aquesta proposta de campus tecnològic i audiovisual no els satisfà gens?
Gens ni mica, perquè aquest espai té una vocació de ser un espai natural, perquè té una característica molt important que segurament que no el té cap altre espai, que és que està entre dues zones especials de conservació. O sigui, això està situat a les serres del litoral central, que és xarxa Natura 2000, i a més toca directament la seva costa a les costes del Garraf, que és una altra zona d'especial conservació. Llavors, això és com una illa de sòl industrial que va quedar per conservar els usos que hi havien, però un cop s'han acabat aquests usos, això ha de retornar i s'ha de tornar a posar dins del que és l'espai natural, en aquest cas gestionat per la Diputació, que és el Parc del Garraf.
Uh-huh. Què els sembla la posició de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, que defensa aquest projecte i que després d'haver-lo valorat diu que passa d'una indústria bruta a una indústria neta, no? Perquè aquesta cimentera ja fa uns anys que no funciona i, com deia vostè, és un sòl industrial que ella pensa que es pot reconvertir en una indústria menys nociva.
De fet, la indústria sempre hauria de ser neta, sigui com sigui. Si no era neta era perquè els controls potser no havien estat els que havien de ser en aquesta fàbrica, no? Però ens sembla una mica una sortida falsa, perquè ella sap perfectament que el pla general, el pla d'ordenació urbana de Sitges, diu que quan s'acabi aquest ús que se'n fa de la cimentera, doncs hauria de tornar a ser espai natural, no? Igual que les pedreres tenen ja una data de caducitat que ha costat molt, però totes elles ja d'aquí molt pocs anys s'acaba la seva concessió i, per tant, tot això torna a ser espai natural.
I quins perjudicis comportaria, consideren vostès, per al territori si finalment es tirés endavant aquest projecte?
Doncs, si considerem tot el que ha patit aquest espai natural del Garraf amb l'abocador que hi va haver, que és l'abocador de Barcelona, que ja està segellat, per tant, això en principi s'ha intentat restaurar, tot i que no es pot restaurar perquè encara estan contaminades les aigües dels subterrànies, doncs tenint en compte tot el que està patint el Garraf, és una obligació que tenim renaturalitzar aquest espai i restaurar-lo. I, per tant, tornar-lo a posar en valor. I aquest valor és un valor que en aquests moments és el més important que pot tenir un espai, que és que hi pugui haver naturalesa, que hi pugui haver biodiversitat i que puguin haver altres usos que no siguin els d'indústria neta, que encara no sabem què vol dir, però que intenten explicar-nos-ho, però no s'entén. Nosaltres creiem que darrere d'aquest projecte no només hi ha aquestes paraules tan així estranyes, que és indústria neta, sinó que hi ha un afany d'urbanització, un afany de lucre molt important, perquè no ens hem d'enganyar. Els propietaris volen que allà surti un negoci i, per tant, sabem qui hi ha darrere, doncs, que hi ha una empresa molt, molt, molt forta, que és Fomento de Construcciones y Contratas. Doncs el que estaria bé que aquesta empresa tan potent digués: avui farem un acte a favor de la natura, i aleshores sí que ho reconvertissin i per tant només hi hagués, doncs, un espai natural. I podrien haver usos que relacionats amb el parc. Podria haver-hi, doncs, inclús un centre d'acolliment per a les persones que volen, doncs, entrar-hi, que volen conèixer-ho. Això seria una gran idea que el poso sobre la taula, i possiblement l'alcaldessa de Sitges potser ho tingui en compte.
Doncs en seguirem parlant en els propers mesos d'aquest projecte per fer aquesta instal·lació, aquest campus tecnològic i audiovisual que es vol impulsar per part d'una empresa privada, però amb el suport de l'Ajuntament i sembla que també de la Generalitat. Jaume Mercè, president de l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf, gràcies per haver-nos atès. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. I més qüestions. Ens situem ara a les Terres de l'Ebre, que rebran 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation, que vertebraran les quatre comarques a través de rutes cicloturístiques. L'objectiu és posar en valor un sol territori per al turisme. És una crònica de Canal 21 Ebre.
Els Consells Comarcals amb el COPATE destinaran aquests ajuts a 14 actuacions com agrupar les rutes cicloturístiques connectant així les quatre comarques. En concret, el Montsià s'unirà al tram d'Amposta amb Freginals.
Cosir les quatre comarques. Ho fem a través, com han dit els companys, d'aquestes vies verdes i les rutes cicloturístiques. Això farà que en aquests projectes i els que vindran en un futur, estic seguríssim que en seran molts més, acabem de cosir, d'unir les quatre comarques, i això permetrà a tots els usuaris que vinguin al nostre territori, que també pensen a nivell turístic en el territori, no només en quatre comarques separades, sinó en un territori unit.
Al Baix Ebre s'invertirà part del pressupost per connectar la via verda de la Vall de Zafán amb les rutes ciclistes del Montsià. També es destinaran a la restauració i al manteniment dels túnels. A la Terra Alta també es milloraran els trams on hi ha despreniments. Una de les accions destacades és la rehabilitació de les estacions de Bot i Horta de Sant Joan.
Passen ara 2:15 del matí. Dues víctimes ahir eleven a 158 les persones mortes en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya. D'una banda, un ciclista de 78 anys ha mort en ser atropellat amb la bicicleta amb què circulava per un turisme a la carretera C31 a Gavà. L'home ha resultat ferit crític a causa de l'accident i ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge, on no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. I d'altra banda, un conductor ha mort aquest dimarts en un xoc frontal entre dos turismes a la carretera C15 a la Granada, a l'Alt Penedès. Una furgoneta s'ha vist també implicada en aquest accident. A banda de la persona que ha mort, tres més han patit lesions de gravetat menor al mateix sinistre. Dues han estat traslladades a l'Hospital de Vilafranca i la tercera a l'Hospital de Sant Camil, a Sant Pere de Ribes, al Garraf. I encara relacionat amb la mobilitat i els seus efectes, fins a finals de novembre, a la capital del Maresme, s'han imposat una mitjana de dues multes diàries a conductors de patinets elèctrics. En total, han estat prop de 640 sancions i aquests vehicles s'han vist implicats en una vuitantena d'accidents, la majoria amb ferits. Ens ho explica el Lluís Martínez des de TV Mataró.
La infracció més habitual és circular amb acompanyant o sense el casc reglamentari, passar per la vorera o les zones de vianants o utilitzar auriculars i mòbils. Durant aquest mateix període s'han registrat també 74 accidents, la majoria d'ells amb ferits, i 4 atropellaments. Aquestes dades evidencien la consolidació d'aquests nous vehicles com a mitjà de transport habitual per a moltes persones. De fet, el regidor de Seguretat Pública i Mobilitat, Juan Carlos Jerez, reconeix que l'ús del patinet elèctric s'ha disparat en els darrers anys i, per tant, també ho ha fet la sinistralitat.
En general, jo crec que pel volum de gent que ara utilitza aquests vehicles, el nivell d'indisciplina, jo crec que no és tan alt com la gent es pensa. Jo crec que és un nivell d'indisciplina que s'ha de millorar, però que per nosaltres no és alarmant.
El desplegament dels carrils bici o la implementació d'una ordenança municipal de mobilitat ha servit, segons Jerez, per reduir la sensació d'inseguretat que molts vianants podien percebre davant la presència massiva de patinets elèctrics a la via pública.
Més de 300 persones es van concentrar ahir a la plaça de la Vila de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, per condemnar el recent crim d'una veïna a mans de la seva parella. A la concentració convocada per l'Ajuntament, tant el Consistori com la Generalitat han mostrat el seu suport a la família de la víctima i han rebutjat qualsevol forma de violència contra les dones. L'Ajuntament demanarà ser acusació popular i la Generalitat es personarà en la investigació judicial. Tània Verge és la consellera d'Igualtat i Feminismes.
Estem fartes. Ja n'hi ha prou d'aquesta violència masclista que no ens permet viure vides plenament lliures. Ens hem de corresponsabilitzar el conjunt de la societat, sobretot els homes, d'erradicar aquesta violència que ens maltracta psicològicament, que ens agredeix sexualment i que en darrer terme ens pot arribar a matar. Siguem totes conscients de com podem acompanyar les dones, de no deixar cap dona sola.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obligat un centre educatiu de Barcelona a impartir almenys una assignatura en castellà a banda de la de llengua castellana, sense entrar, però, a establir percentatges. Es tracta de la primera sentència que fixa classes en castellà després de l'entrada en vigor del decret del govern que rebutja l'aplicació de percentatges lingüístics i de la llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari. És per això que l'Assemblea per una Escola Bilingüe creu que aquesta sentència crea jurisprudència i obre la porta a admetre els recursos de més famílies que demanen escolaritzar els seus fills en castellà. I la patronal Vallesana Secot ha creat un servei per fomentar l'ús del català a les empreses per a treballadors de fora de Catalunya. La iniciativa s'adreça a les 35.000 companyies vinculades a la patronal per tal d'adaptar les seves dinàmiques lingüístiques. Ens ho expliquen des de Canal Terrassa.
La CECOT fa un pas més en la promoció de la llengua catalana en el món de l'empresa i presenta Catacull, un servei d'acollida lingüística adreçat a tot el personal de les companyies, però sobretot a aquelles persones que tenen dificultats per comunicar-se en català.
A nivell de l'empresa és difícil que pressupostos, comandes, factures, el pla d'acollida, el pla de prevenció de riscos, tot això sigui en català. Llavors, tots aquests elements, si bé oralment, doncs sí que molt sovint són en català, tots aquests elements no és que hi vagin en contra, però ens hem acostumat que siguin en castellà. Llavors, des de CECOT el que mirem és doncs, de revertir aquesta situació.
Inclou unes càpsules d'acollida lingüística, una guia per la formació de persones voluntàries per la llengua i un recull de recursos perquè el català tingui més recorregut dins de l'organització. A més d'aspectes de comunicació i gestió interna de l'empresa, l'atenció a clients i proveïdors, així com el codi de consum amb els drets i deures.
La 14a jornada de la Lliga Endesa ha deixat resultats dispar per als interessos catalans. Només ha guanyat l'Espar Girona, que es manté en el coliderat. El Barça, Sant Feliueng i el Cedis han perdut els seus partits, però les blaugranes han aconseguit classificar-se per a la Copa de la Reina gràcies a la combinació d'altres resultats. L'Espar Girona s'ha desfet amb facilitat del Benvibre per 81-64. Les gironines s'han dominat els tres primers períodes i només a l'últim s'han vist superades. Mariana Tolo ha estat la líder de l'Uni gràcies als seus 18 punts. Ara les gironines són co-líders igualades amb el València, amb un balanç de 14 victòries i 3 derrotes. El Cadí, per contra, s'ha acomiadat de les seves opcions de ser a la Copa després de perdre a la pròrroga per 67-62 a la pista de l'Araski. L'entrenador, Jordi Acero, feia aquesta valoració del partit.
Penso que ens ha vingut una mica la por de guanyar, la por de tot el que hem viscut aquests partits a principi d'aquesta primera volta, hem comès errors que no havíem comès durant els altres minuts del partit. Ens ha tornat a escapar un partit de la pròrroga. Tornem a estar fotudes, tornem a estar fotuts com a equip. I res, no toca que, com estem repetint masses vegades aquesta primera volta, doncs a tornar-nos a aixecar, que el dia 30 tenim l'últim partit de la primera volta a casa.
A la competició masculina, el Barça rep aquest dimecres al Saragossa, en el que serà el darrer partit de l'any a la Lliga ACB. El Barça suma 9 victòries i 3 derrotes fins ara a la competició domèstica i està a una victòria del lideratge. Els blaugranes no han perdut a casa aquesta temporada cap partit de la Lliga Endesa i buscaran allargar aquesta ratxa. Els homes de Saras Jessica Bixos tancaran el 2022 el proper divendres a la pista de l'Estrella Roja de Belgrat. I en futbol sala, Adolfo ha renovat amb el Barça fins al juny del 2026 i continuarà en el conjunt blaugrana 3 temporades més. Adolfo va arribar al Barça l'estiu de l'any 2016 amb 23 anys. En aquest temps s'ha convertit en un dels millors jugadors mundials. Amb el Barça ha guanyat 3 lligues, 2 Champions, 3 Copes d'Espanya, 3 Copes del Rei i 2 Supercopes. Ha marcat 161 gols de blaugrana, comptant els 16 d'aquesta temporada.
La verdad que es una alegría increíble. Bueno, el sueño del que siempre había imaginado, de representar los colores del Fútbol Club Barcelona, del mejor club del mundo, pues que siga existiendo este sueño, que nunca despierte de él y la verdad pues trabajar para que pueda estar el máximo de años posibles aquí.
L'Escola Taller de Músics, la muntadora cinematogràfica Teresa Font, l'actriu Carme Elias, el director teatral Mario Gas o el promotor musical Gai Mercader són alguns dels 33 distingits amb les medalles d'or al mèrit en les belles arts corresponents al 2022. Aquestes medalles distingeixen a les persones i entitats que han destacat en el camp de la creació artística i cultural, que han prestat notoris serveis en el foment, en el desenvolupament o en la difusió de l'art i de la cultura o en la conservació del patrimoni artístic. I el Festival de la Infància de Barcelona ja està en marxa. Enguany el certamen celebra la 60a edició i les 40 activitats que ofereix estan centrades en els Jocs Olímpics que la ciutat va acollir l'any 1992, ara fa 30 anys. Pel que fa a la ubicació, el certamen ocupa la plaça de l'Univers i el Palau número 2 del recinte Firal de Montjuïc. Les propostes es reparteixen en 3 àrees bàsiques: creativitat, bons hàbits i esports. Hi ha diverses pistes esportives on practicar fins a 12 disciplines diferents, entre les quals es poden trobar esports clàssics i d'altres que no ho són tant, com el parkour o l'escalada.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Si us penseu que el pessebre és només cosa de Nadal, aneu molt equivocats. De fet, la tradició diu que no s'ha de treure fins a la Candelera, el 2 de febrer. Amb la següent proposta, us convido a estirar l'esperit nadalenc. Al Baix Empordà es prenen la tradició gairebé al peu de la lletra. Fins a finals de gener podeu visitar la 19a edició de la Mostra de Pessebres i Diorames de Mont-ras, una mostra distribuïda en 5 espais. Hi trobareu diorames, pessebres populars, un diorama de gran format amb efecte pluja inclòs, l'exposició de les postals de Nadal que han fet els alumnes de l'escola Torres i Jonama d'aquesta població i, finalment, un muntatge exterior. Va, per aquells que encara us esteu preguntant què és un diorama, ben fàcil i interessant. Imagineu-vos un pessebre, però en perspectiva. S'observa a través d'un marc, una finestreta, com si estiguéssiu mirant la tele. Com si fos una escena real i vosaltres estiguéssiu espiant. Per cert, si sou dels que tenen poc temps, afanyeu-vos, perquè a partir del 9 de gener només podreu visitar la mostra els caps de setmana. Fins al 29 de gener, 19a edició de la Mostra de Pessebres i Diorames a Mont-ras. En trobareu tota la informació al web municipal mont-ras.cat.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i d'aquí a uns minuts analitzarem el paquet de mesures anticrisi que ha aprovat el govern i ho farem amb Ricard Ballera, que és secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres a Catalunya. I és que avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els aliments de primera necessitat no tindran IVA durant 6 mesos. La mesura deixa sense impost el pa, la llet, els ous, la fruita, la verdura i els cereals. Altres, com l'oli i la pasta, veuran reduïda la tributació al 5%. Les mesures aprovades també estableixen un xec de 200 euros per a les rendes més baixes i pròrrogues de mig any als contractes de lloguer que s'acabin. Per contra, s'acaba a partir de dissabte la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant per la ciutadania en general. Només es mantindran sectors professionals com la pagesia, la pesca i els transportistes. També hem destacat que s'acaba el bloqueig a la renovació de la cúpula del Tribunal Constitucional que tindrà majoria progressista. El Consell General del Poder Judicial ha designat els nous magistrats per unanimitat després de més de 4 mesos amb els mandats dels actuals jutges caducats. El president del TC acorda un ple per valorar la idoneïtat dels nomenaments. I ens hem fet ressò del darrer baròmetre de la ciutat de Barcelona que conclou que més de la meitat dels barcelonins suspenen per primer cop la gestió de l'Ajuntament liderat per Ada Colau. La inseguretat i la brutícia repunten com els problemes més greus per a la ciutadania a l'enquesta elaborada pel mateix consistori. I us hem explicat també el debat obert que hi ha a Sitges arran del projecte per transformar la cimentera de Vallcarca en un gran campus tecnològic. Les administracions hi veuen una oportunitat, mentre que col·lectius ecologistes s'ho miren amb recel perquè l'espai es troba en ple parc natural del Garraf. I en esports, sort dispar per als equips catalans de la Lliga Femenina. L'Espar Girona segueix al capdavant de la classificació després d'imposar-se ahir al Benvibre. El Barça, Sant Feliuenc i el Cadí la Seu, en canvi, perden els seus partits i les urgellenques s'acomiaden definitivament de la Copa de la Reina. Les blaugranes, en canvi, aconsegueixen classificar-se gràcies a la combinació de resultats. I en cultura, el Consell de Ministres concedeix medalles d'or al mèrit en Belles Arts a 33 personalitats i institucions. L'actriu Carmelies, el director d'escena Mario Gas i el promotor musical Gai Mercader són alguns dels guardonats d'una llista que també inclou el Taller de Músics, l'escola de jazz fundada a Barcelona el 1979.
Notícies en xarxa, edició matí.
Els aliments de primera necessitat, com el pa, els ous o la fruita, no tindran IVA durant 6 mesos, mentre que l'oli i la pasta el reduiran a la meitat. A més, les famílies que ingressin menys de 27.000 euros anuals cobraran un xec únic de 200 euros. Pel que fa als contractes de lloguer que vencin, es prorroguen també mig any. Aquestes són algunes de les mesures valorades en 10.000 milions d'euros que ha aprovat el govern espanyol per tal de pal·liar la inflació. Ens ho explica la nostra companya Mont Carvajal.
El pa, els ous, els llegums, la fruita i la verdura no tindran impost de valor afegit durant 6 mesos i l'oli d'oliva i la pasta el reduiran a la meitat, del 10 al 5%. Ho ha anunciat el president Pedro Sánchez.
En primer lugar, lo que hacemos es rebajar durante 6 meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
Una altra ajuda és un xec únic de 200 euros per famílies pobres que el cobraran d'un cop. Pel que fa a l'habitatge i després d'una negociació amb Podem, fins a l'últim minut es prorroguen uns i es fixa un topall del 2% en d'altres.
Extendemos también hasta el 31 de diciembre de 2023 el límite del 2% a la actualización anual de los contratos de alquiler e introducimos una prórroga de 6 meses para los alquileres que expiren antes del 30 de junio.
En mobilitat es manté la gratuïtat de Rodalies, però es suprimeixen els 20 cèntims per litre de gasolina. Només en continuaran gaudint transportistes, pagesos i pescadors. Les mesures entren en vigor l'1 de gener i estaran vigents tot l'any 2023, un any d'eleccions municipals, algunes autonòmiques i generals.
Busquem reaccions a aquestes mesures que anunciava ahir el president espanyol Pedro Sánchez. Volem saber què en pensen des de Comissions Obreres. Per tant, saludem ara a Ricard Ballera, que és secretari de Treball i Economia del Sindicat a Catalunya. Ricard, molt bon dia.
Hola, bon dia, Thais.
Bon dia. Com valoreu aquest tercer paquet de mesures anticrisi del govern de Pedro Sánchez?
Ho valorem positivament. És un esforç de 10.000 milions d'euros que va adreçat a fer... a donar suport, a reforçar la situació doncs, molt vulnerable no?, dels col·lectius que tenen menys ingressos i que més estan patint aquesta crisi de preus. Per tant, hi ha algunes mesures importants, hi ha d'altres que hem de veure exactament com es traslladen, com per exemple aquesta reducció de l'IVA, que esperem que no reverteixin un increment dels beneficis no?, de les grans distribuïdores, sinó que realment reverteixin en tenir preus més assequibles per a les economies domèstiques que estan sota més tensió.
Clar, això et volia preguntar. Aquesta rebaixa de l'IVA, fins i tot el govern, també ho ha dit, que controlaran que no s'incrementin els preus per tal de compensar i que finalment el consumidor acabi pagant el mateix per uns productes que no tenen una tributació que fins ara tenien. Serà fàcil controlar això? Aquesta mesura podrà ser efectiva?
Controlar els preus no és fàcil, però es pot fer, ho hem vist amb el preu del gas, no? Que on són potser menys els actors, però bàsicament hi ha també figures fiscals, no? Que es poden aplicar per garantir que no hi hagi un benefici sobre aquestes plusvàlues extraordinàries que comporta pues, aquest increment de preus. No? El que hem vist al llarg dels darrers mesos és que l'increment de preus no s'ha produït per un increment del que són els salaris, sinó s'ha produït bàsicament pel manteniment del que són els marges de benefici de les empreses, especialment de les grans empreses, en una situació on s'han incrementat moltíssim els preus energètics. No? Uh-huh. Per tant, revertir això és bàsicament per començar a intentar posar o topar no?, els preus energètics, cosa que s'ha fet amb el gas, i després ja pel que fa als preus dels aliments, doncs, hi ha també mesures fiscals que es podrien aplicar, però es pot intentar també intentar controlar-los. No? Però bueno, fàcil no serà, ho haurem de veure realment com funciona.
I us sembla encertada també la mesura de cara a mantenir els preus de l'actualització dels pisos de lloguer, tenint en compte que estem a l'espera que s'aprovi aquesta llei de vivenda, que sembla que està encallada. Amb la mesura que es pren, es podrà ajudar a les famílies a que puguin seguir pagant els lloguers, o tal com estan els preus ara és complicat?
Jo penso que és molt complicat. Nosaltres el problema que tenim és que una part molt, molt important de la renda salarial o de les prestacions que reben les persones se'n van precisament al lloguer, i actualment també no podem oblidar no?, que amb l'increment de l'Euribor doncs les persones que, o famílies no?, llars que havien comprat pisos no?, o amb hipoteques doncs estaven en una situació que és molt, molt, molt difícil. No? Per tant, el tema de l'habitatge al nostre país és un dels grans problemes que tenim a l'hora de garantir que hi hagin rendes disponibles que permetin tenir un poder adquisitiu que al mateix temps no?, per alimenti no?, aquesta economia circular, permeti el consum. No? El que hem vist els darrers mesos, els darrers trimestres a nivell estatal, és que s'ha anat perdent. No? El consum de les llars ha anat reduint-se de trimestre a trimestre, i això és un element que no li dona estabilitat a l'economia. Per tant, necessitem que hi hagin rendes disponibles i que no es concentrin en elements com sigui doncs, el preu energètic o sigui, per exemple, l'habitatge. No? Necessitem diversificar aquesta despesa familiar, i aquesta despesa familiar doncs, actualment en les llars de menys ingressos doncs, es menja el 50% pel que fa l'habitatge, no?, en cas de lloguer.
Volíem també preguntar per les pensions. Ahir s'aprovava el Reial Decret en Consell de Ministres que permetrà aquest increment del 8,5% que forma part de la primera part de la reforma de les pensions. S'havia d'acabar o era intenció del govern acabar aquesta segona part de la reforma abans de finals del 2022, però ara per ara aquesta opció sembla impossible, no? Ens anem al 2023 per continuar amb la reforma de les pensions.
Bueno, el que sembla és que s'estan apurant no?, els terminis. La por que s'ha manifestat no?, en alguns mitjans és que si això comportaria, si signa el gener i no el desembre, si comportarà que no arribi no?, el següent tram dels fons aquests europeus del Next Generation, però no és així. Nosaltres el gener es podria arribar i pensem que és un acord prou important com perquè hi hagi també un consens ampli. No? Per tant, les presses de vegades són males conselleres i és millor tenir 2 o 3 setmanes més per arribar realment acords en elements que són molt importants. No? Pensem que estem parlant de destopar les bases màximes, estem parlant també del mecanisme d'equitat intergeneracional, si s'ha de prorrogar, si s'ha d'augmentar, estem parlant també de mesures en relació a la bretxa de gènere, estem parlant de les pensions mínimes, estem parlant de diferents qüestions que són molt, molt importants. No? Si em permets, jo senzillament afegir una cosa. Si nosaltres no haguéssim tingut la reforma de l'any passat de les pensions, ens haguéssim trobat aquest any que, segons amb quin govern, en comptes d'un augment del 8,5, haguéssim tingut un augment del 0,25. I, per tant, una pèrdua de poder adquisitiu del 8,25 per part dels pensionistes i les pensionistes. No? Penso que és important també recordar-ho, perquè ens trobaríem amb molta facilitat una situació de devaluació del poder adquisitiu de que són les persones que menys elements tenen, no?, per poder complementar les seves rendes amb altres ingressos que no siguin les dels pensions. No? Per tant, sí, jo penso que això també ho hem de situar. I ara estem davant d'aquest segon tram, i aquest segon tram doncs esperem que el gener pugui estar finalitzat.
El que s'ha de decidir també és quin és el període de càlcul, no?, que vol ampliar el ministre Escrivà per saber quina és la pensió que quedarà. És aquest el principal escull ara mateix entre govern i sindicats?
No, aquest és un dels esculls. A veure, el tema d'ampliar el període... Clar, ens estan dient que volen ampliar el període màxim, però que tindrà un comportament neutre, no? Si té un comportament neutre, no cal ampliar-ho, no? Si no millora els ingressos, tampoc millora el que són les pensions, doncs tampoc té sentit ampliar-ho, no? S'ha anat reduint des dels 35 anys que es parlaven al principi, ara estem parlant d'agafar els 28 millors anys dels darrers 30. Bueno, nosaltres no som partidaris. Nosaltres pensem que el compromís que es va arribar a l'any 2011 amb la reforma de les pensions, que situa, no?, a l'any 2027, no?, situa finalment el període de còmput en els 25 anys, doncs, és més que suficient. Si nosaltres ho ampliem, el que estem és penalitzant especialment a les persones joves. Si ho ampliem, estem beneficiant el que són les carreres més intermitents. Els 25 anys són un bon terme mig i nosaltres, si podem influir en allò que pensem que dona més sentit, doncs es mantindrà aquests 25 anys.
Doncs estarem pendents d'aquesta negociació que, com dèiem, s'allargarà a principis del 2023. Ricard Ballera, secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Molt bon dia i bon any.
Moltes gràcies i bon any.
Adéu. Igualment, adéu. I més qüestions. El Consell General del Poder Judicial ha aconseguit finalment superar el bloqueig i ha acordat per unanimitat la seva renovació. Ha designat com a nous magistrats del Tribunal Constitucional a César Tolosa i a María Luisa Segoviano. Tolosa és president de la Sala Tercera del Tribunal Suprem i de perfil conservador, mentre que Segoviano és expresidenta de la Sala Quarta de l'Alt Tribunal i està considerada progressista. Aquest acord permetrà activar el nomenament dels dos magistrats designats pel govern espanyol, que són Juan Carlos Campo i Laura Díaz. I el TC es podrà renovar per passar de l'actual majoria conservadora a una de progressista. El president del tribunal ha acordat convocar de forma immediata un ple governatiu per verificar la idoneïtat dels magistrats designats. El Poder Judicial feia mesos que incomplia el mandat legal que l'obligava a elegir els seus dos membres abans del 13 de setembre. Més de la meitat dels barcelonins, en concret un 50,4%, creuen que la gestió del govern d'Ada Colau i Jaume Collboni és dolenta o molt dolenta, d'acord amb el baròmetre municipal d'aquest mes de desembre. D'aquesta manera, l'executiu actual de la ciutat es converteix en el primer que suspèn l'enquesta elaborada per l'Ajuntament de Barcelona. A més, la inseguretat i la neteja repunten com a problemes més greus per als barcelonins abans de les eleccions a l'alcaldia al mes de maig. Ens ho expliquen des de BTV.
Ja fa 4 anys que la inseguretat se situa com el problema més greu que té Barcelona a parer dels veïns. De fet, segons l'últim baròmetre, la preocupació no només es manté, sinó que creix respecte a enquestes anteriors. També puja la percepció de la neteja com a problema amb les pitjors dades de la història en ple desplegament del nou servei. El govern, però, assegura que, més enllà de percepcions, les dades, en especial de seguretat, dibuixen un escenari més positiu.
Estem en una situació, en un context bèl·lic a Europa, etc., amb una allau de situacions en què la inflació es dispararà, la crisi serà molt més grossa de la que tenim, és a dir, com si hagués d'arribar una situació molt greu. I això probablement és el que provoca que les percepcions empitjorin sobre totes les dimensions de la vida. Més enllà, insisteixo, de les dades objectives que ens dona la realitat.
El baròmetre que s'ha presentat avui és l'últim abans de les eleccions del maig i per això no fa algunes de les preguntes habituals, com la intenció de vot. Ara bé, sí que demana als barcelonins que avaluïn la gestió de l'Ajuntament i per primer cop els qui creuen que és dolenta o molt dolenta superen el 50%. També són majoria un 66% els que consideren que Barcelona ha empitjorat l'últim any.
Sitges vol transformar la cimentera de Vallcarca en un megaprojecte tecnològic. Des de l'Ajuntament donen suport al projecte, que veuen com a una gran oportunitat per al territori, i des de la Generalitat també el veuen de bons ulls. Però alguns col·lectius ecologistes, com l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf, el rebutgen per la seva ubicació en una zona natural de conservació especial. El seu president, Jaume Mercè, ha llançat una proposta tant a l'empresa promotora, Fomento de Construcciones y Contratas, com a l'alcaldessa de Sitges. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
Sabem qui hi ha darrere, doncs, que hi ha una empresa molt, molt, molt forta, que és Fomento de Construcciones y Contratas. Doncs el que estaria bé que aquesta empresa tan potent digués: avui farem un acte a favor de la natura, i aleshores sí que ho reconvertissin i per tant només hi hagués, doncs, un espai natural. I podrien haver usos que relacionats amb el parc. Podria haver-hi, doncs, inclús un centre d'acolliment per a les persones que volen, doncs, entrar-hi, que volen conèixer-ho. Això seria una gran idea, que el poso sobre la taula, i possiblement l'alcaldessa de Sitges potser ho tingui en compte.
La transformació del Port Olímpic continua fent passos endavant. L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat la tramitació d'un pla d'usos per redefinir aquest espai, que donarà prioritat a l'economia blava, renovarà completament la zona de restaurants i ja s'està obrint a la ciutadania amb la creació d'un nou accés. Les activitats i empreses relacionades amb l'esport nàutic i el mar tindran un 65% de la superfície del futur Port Olímpic, mentre que la restauració es quedarà en un 10%, per tal que no superi la quantitat de restaurants actuals. El pla d'usos no permetrà obrir locals d'oci nocturn. Dues víctimes ahir eleven a 158 les persones mortes en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya. D'una banda, un ciclista de 78 anys ha mort en ser atropellat amb la bicicleta amb què circulava per un turisme a la carretera C31 a Gavà. L'home ha resultat ferit crític a causa de l'accident i ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge, on no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. I d'altra banda, un conductor ha mort aquest dimarts en un xoc frontal entre dos turismes per la carretera C15 a la Granada, a l'Alt Penedès. Una furgoneta s'ha vist també implicada en l'accident. A banda de la persona que ha mort, tres més han patit lesions de gravetat menor en aquest mateix sinistre. I més de 300 persones es van concentrar ahir a la plaça de la Vila de Santa Perpètua de Mogó, del Vallès Occidental, per condemnar el recent crim d'una veïna a mans de la seva parella. A la concentració convocada per l'Ajuntament, tant el Consistori com la Generalitat, han mostrat el seu suport a la família de la víctima i han rebutjat qualsevol forma de violència contra les dones. El Consistori demanarà ser acusació popular i la Generalitat es personarà en la investigació judicial. Tània Verge és la consellera d'Igualtat i Feminismes.
Estem fartes. Ja n'hi ha prou d'aquesta violència masclista que no ens permet viure vides plenament lliures. Ens hem de corresponsabilitzar el conjunt de la societat, sobretot els homes, d'erradicar aquesta violència que ens maltracta psicològicament, que ens agredeix sexualment i que en darrer terme ens pot arribar a matar. Siguem totes conscients de com podem acompanyar les dones, de no deixar cap dona sola.
La 14a jornada de la Lliga Endesa ha deixat resultats dispars per als interessos catalans. Només ha guanyat l'Espart Girona, que es manté en el col·liderat. El Barça Sant Feliuenc i el Cedis han perdut els seus partits, però les blaugrana han aconseguit classificar-se per a la Copa de la Reina gràcies a la combinació d'altres resultats. L'Espart Girona s'ha desfet amb facilitat del Benvibre per 81-64. Les gironines han dominat els tres primers períodes i només a l'últim s'han vist superades. Mariana Tolo ha estat la líder de l'Uni gràcies als seus 18 punts. El Cadí, per contra, s'ha acomiadat de les seves opcions de ser a la Copa després de perdre la pròrroga per 67-62 a la pista de l'Araski. L'entrenador Jordi Acero feia aquesta valoració del partit.
Penso que ens ha vingut una mica la por de guanyar, la por de tot el que hem viscut aquests partits al principi d'aquesta primera volta. Hem comès errors que no havíem comès durant els altres minuts del partit. Ens ha tornat a escapar una partida de la pròrroga. Tornem a estar fotudes, tornem a estar fotuts com a equip. I res, no toca que, com estem repetint masses vegades aquesta primera volta, doncs a tornar-nos a aixecar, que el dia 30 tenim l'últim partit de la primera volta a casa.
En la competició masculina, el Barça rep aquest dimecres al Saragossa, en el que serà el darrer partit de l'any a la Lliga ACB. El Barça suma 9 victòries i 3 derrotes fins ara a la competició domèstica i està a una victòria de lideratge. Els blaugranes no han perdut a casa aquesta temporada cap partit de la Lliga Endesa i buscaran allargar aquesta ratxa. Els homes de Saras, Jessica i Bixos tancaran el 2022 el proper divendres a la pista de l'Estrella Roja de Belgrat. Oriol Paulí explica com afronten la setmana.
Són dos partits molt importants per nosaltres i molt difícils. Crec que primer de tot el Saragossa és un equip que encara que estigui sota la classificació, doncs és un equip que està jugant cada vegada millor, que guanya partits molt importants com el del Madrid a casa, i és un rival perillós. Aquesta lliga no hi ha rivals fàcils, ho sabem, així que hem d'estar preparats i, com dic, doncs que el Palau ens ajudi.
Encara en bàsquet, el jugador francès William Howard es desvincula del Joventut del Badalona. El club badaloní i el jugador han arribat a un acord per rescindir el contracte que tenia fins a final de temporada. Howard estava cridat a ser un dels fitxatges estrella del curs, però una lesió a l'inici del campionat ho ha impedit. El jugador francès va jugar a la pretemporada i es va lesionar. Va reaparèixer en el primer partit de Lliga contra el Bilbao, però en pocs minuts va tornar a recaure de la seva lesió. Finalment, club i jugador han decidit rescindir el seu contracte i alliberar així una fitxa del primer equip. I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esport Sabadell ha presentat Miqui Lladó, que agafa les regnes del primer equip arlequinat en substitució de Gabri García, destituït ara fa uns dies. Lladó, fins ara segon de Gabri, ha fet aquest dimarts la primera sessió d'entrenament d'un equip que està en zona de descens i que jugarà el cap de setmana del 7 i 8 de gener a la Nova Creu Alta contra el filial de l'Atlètic Club. El president del Consell d'Administració del Sabadell, Esteve Calçada, enviava aquest missatge als jugadors.
No ens conformem amb aquest missatge de que com és un pressupost baix, doncs ja ens toca estar baix, no? I així els hem dit als jugadors, perquè pensem que aquest grup de jugadors doncs pot tenir molt millor rendiment i per això també hem considerat que feia falta un canvi, però també els jugadors, i així els hem dit amb ells, doncs tenen que tenir també una sensació de, per una banda, confiança, perquè pensem que ho podem fer molt millor, però també molt millor per la qualitat que tenen i també d'exigència, doncs perquè els hem d'exigir que ens ajudin a revertir aquesta situació.
I en futbol sala, Adolfo ha renovat amb el Barça fins al juny del 2026 i continuarà en el conjunt blaugrana 3 temporades més. Adolfo va arribar al conjunt blaugrana a l'estiu del 2016, amb 23 anys. En aquest temps s'ha convertit en un dels millors jugadors mundials. Amb el Barça ha guanyat 3 lligues, 2 Champions, 3 Copes d'Espanya, 3 Copes del Rei i 2 Supercopes. Ha marcat 161 gols de blaugrana, comptant els 16 d'aquesta temporada.
La verdad que es una alegría increíble. Bueno, el sueño del que siempre había imaginado, de representar los colores del FC Barcelona, del mejor club del mundo, pues que siga existiendo este sueño, que nunca despierte de él, y la verdad, pues trabajar para que pueda estar el máximo de años posibles aquí.
L'escola Taller de Músics, la muntadora cinematogràfica Teresa Font, l'actriu Carme Elias, el director teatral Mario Gas o el promotor musical Gai Mercader són alguns dels 33 distingits amb les medalles d'or al mèrit en les Belles Arts corresponents al 2022. Aquestes distingeixen a les persones i entitats que han destacat en el camp de la creació artística i cultural, han prestat notoris serveis en el foment, desenvolupament o difusió de l'art i en la cultura o la conservació del patrimoni artístic. I el Festival de la Infància de Barcelona ja està en marxa. Enguany el certamen celebra la 60a edició i les 40 activitats que ofereix estan centrades en els Jocs Olímpics que la ciutat va acollir l'any 1992, ara fa 30 anys. Pel que fa a la ubicació, el certamen ocupa la plaça de l'Univers i el Palau número 2 del recinte firal de Montjuïc. Les propostes es reparteixen en tres àrees bàsiques: creativitat, bons hàbits i esports. Hi ha diverses pistes esportives on practicar fins a 12 disciplines diferents, entre les quals es poden trobar esports clàssics i d'altres que no ho són tant, com el parkour o l'escalada. La directora del festival, Anna Ventura, ha destacat que la ciutat també serveix per veure l'evolució de l'esport durant aquestes 3 dècades.
mostrar els canvis que hi ha hagut, no? El 92 no. El joc d'estirar la corda, el 92, era una disciplina olímpica i ara, en canvi, ha desaparegut.
I també a Lleida hi ha activitats per als més petits. Es tracta del 31è Parc de la Infància i de la Joventut, el Cucalòcum. Després de 2 anys marcat per les restriccions sanitàries, ha tornat a obrir portes amb molta afluència de gent. Hi ha anat la Núria Sirvent, de Lleida Televisió.
Estarà en actiu fins al 4 de gener, en parèntesi el dia 1 que tancarà, i ho farà amb una 20ena d'activitats per a totes les edats, de tipus lúdic, formatiu, cultural i esportiu. Una de les activitats amb més públic és l'organitzada pel Greve de Forners de les Terres de Lleida, en què els més petits aprenen a fer pa i enguany també a farcir i decorar el seu propi tortell de Reis.
I esperem entre els 2.000 i 2.500 nens durant tot el període del Cucalòcum.
També destaca el Parc Viari de la Guàrdia Urbana, l'espai d'aprenentatge d'escacs Moupesa o les activitats esportives.
I és molt xulo, el que més m'agrada normalment són les saltarines, però hi ha un lloc on hi ha un bicis així i pues, per a mi que és el meu preferit.
El parc ja celebra la seva 31ena edició, complint una triple funció lúdica, formativa i de sensibilització.
I a Balaguer ja s'ha inaugurat el Cosmolúdic, que enguany compta amb una varietat més àmplia d'activitats dirigides als infants i joves de 2 a 14 anys. Els companys de Balaguer Televisió hi han anat el primer dia.
Feia 2 anys que aquest parc infantil de Nadal no se celebrava com era habitual i ara de nou compta dins del recinte amb tot tipus d'activitats, tant esportives com lúdiques, dirigides als infants i joves de 2 a 14 anys.
Bé, intentem que hi hagi una oferta variada, diferent per a totes les edats, amb aquesta vessant, no? Amb una vessant educativa i lúdica.
He saltat, també he pujat a una tortilleria i ara estic cuinant, pues perquè a mi m'agrada molt cuinar. I m'ho estic passant superbé i espero que tots els que estiguin aquí s'ho passin genial.
Al parc s'hi pot trobar des d'activitats de gran format com el futbol o els cotxes de xoc, passant per altres d'infantils com la tirolina, o activitats de petit format com els escacs, les manualitats o una de les triomfadores del matí, la de cuina.
Doncs així acabem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 28 de desembre. Tornem demà a primera hora del matí amb més informació de territori. Que passin una bona jornada.
La xarxa de comunicació local. It's 4 a.m. I can't turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. Just need time. Snapping 1, 2. Where are you? You're stealing my heart. Snapping 3, 4. Don't need you here anymore. Get out of my heart. 'Cause I might snap. I'm writing a song. This is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd.